Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Veïns de Santa Bàrbara al Montsià es concentren a favor de Marcel·lí Balcells, el propietari que té un pis ocupat al carrer La Rosa d'aquest municipi. Allà hi ha la nostra companya de la Plana Ràdio, Teresa Giné. Bona tarda, Teresa.
Molt bona tarda, Mercè. Doncs sí, la concentració s'ha convocat d'una manera esporàdica a través del WhatsApp i també per xarxes socials, i és per donar recolzament a aquest veí del nostre municipi. De fet, Marcel·lí Balcells lluita ja des del 2023 per poder tornar a casa seva. Ell és l'únic propietari legal d'un pis situat en un edifici del carrer de la Rosa, que amb els anys i amb els veïns ocupes està en una situació de degradació. Alguns veïns del poble han expressat aquesta inquietud per l'impacte que aquesta ocupació té en la convivència i en la seguretat. De fet, amb la presència de Balcells i d'altres afectats, el que es vol fer és visibilitzar la realitat d'una situació que fa temps que s'arrossega també al nostre poble. De fet, la Sareb, també podem dir que és la titular de la resta d'habitatges i ha acordat lloguers socials, però el veí, l'únic propietari d'un pis en propietat, no hi pot accedir perquè ara mateix s'ha tallat la llum i l'aigua.
Moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora, aquesta concentració. Ja ho sentíem a Santa Bàrbara, al Montsià. Més temes. L'àrea metropolitana de Barcelona es consolida com a pol d'atracció d'inversions tecnològiques i supera Madrid, ho constata un estudi de la Cambra de Comerç. L'àrea metropolitana es marca com a objectiu arribar als 200.000 llocs de treball en tecnologia fins al 2040, però alerta de carències en habitatge, curiosament, infraestructures i formació. I avui a Barcelona ha estat el primer dia d'afectació per les obres de perllongació de la línia 8 a Ferrocarrils de la Generalitat. S'han reduït de 6 a 4 els carrils de circulació a la rotonda de la plaça Espanya. I a partir de demà es tallarà el trànsit lateral mar també de la Gran Via. Tret dels busos, no hi podran accedir la resta de vehicles que hauran de circular per sota del túnel per arribar a plaça Espanya. I els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per la mort d'un menor de 13 anys després de caure mentre jugava als jardins de Joana Tomàs a un interior de l'illa del barri del Clot. Segons ha pogut saber els companys de BTV, els fets van succeir dijous dia 9 a les 11 del matí. El jove va enfilar-se en un mur i va caure al buit 10 metres després de cedir la coberta d'un aparcament. En el moment de l'accident, el noi, estudiant d'un institut barceloní, estava participant en una sortida escolar del centre. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Notícies en xarxa. Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 14 de gener del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, a Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Coneixerem un projecte de mentoratge que porta per nom Dones amb Sal. Després parlarem del corrent Atlàntic Nord i una investigació, si més no reveladora. L'investigador de l'Institut de Ciències del Mar, Antonio Turiel, tindrà uns minuts per estar amb nosaltres i fer referència a tots els canvis que hi ha arreu del món. I acabarem el programa d'avui amb un grup de jubilats, parlarem amb ells, ja que cada setmana es reuneixen a un moll ben a Ronda Mar, al Maresme. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ronda Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Renamar surti de port i arribi a bon port. I començarem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, me sento observada. Quan has dit jubilades, has mirat cap a mi, eh?
No.
No, no, jo aquí ho deixo, eh? Que després passen les coses. No sé, no sé, eh?
No vulguis córrer tant.
Oients de Tarragona Ràdio i de Arran de Mar ho ha fet.
No, no vulguis córrer tant. Has anat a veure el mar avui?
No, no he pogut.
Molt malament,
Sílvia. Ja ho sé.
M'estàs fallant últimament, eh? Jo m'he posat el neoprè avui.
Sí?
Sí.
I la foto i aquestes coses?
No, no? No hi havia fotògrafs.
Llàstima,
no.
Llàstima. La propera vegada fem quedada.
He de dir que l'aigua està molt freda.
Tu m'ha passat.
Fa molt fred i que l'aigua està molt freda. Anem a saludar la Leida Baz des de RadioDelta.cat. Leida, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Jo estava pensant que si la Sílvia estigués jubilada hagués pogut anar a veure el mar.
No, és que clar, la Sílvia estaria matins és com una jubilada, va veure el mar.
Has vist com ho vas tirar?
Les obres.
No, hi arribarà, no pateixis.
Tot arribarà. Hi ha algunes obres que estaran igual que ara, saps? Vull dir, no hauran avançat, per tant...
I a més, mans enrere, eh? Sí. I amb la boina de costat.
Exacte, exacte.
A veure si ho fem, ho fem bé.
Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal? Veig que teniu una setmana amb molta visió jubilat ja, eh? D'allò, no sé, va ser ahir, no? Crec que també en parlàvem.
Sí, sí, sí.
Justament, no? Us fixeu molt en aquestes coses.
Perquè ho veiem,
perquè
ho visualitzem.
Ho visualitzem bé, jo sí, jubilat avui per estar amb una canya davant del mar que ha fet una mica de tràgol de llevant, allò, feia un mar xulo avui, per baixar a pescar.
Sí, sí. No, no, avui hi ha un mar bonic, sobretot al Maresme i al Garraf. Anem a saludar el company de Canal Blau Ràdio, en Carles Monasterio. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Què haurem de fer aquesta tarda? Hem de baixar a posar-nos al neoprè o que hi ha una naveta
sí,
de
sí,
aquí?
Sí. Sí, per la vostra zona, avui he vist vídeos i estava molt bé. Estava molt bé,
doncs,
i la cosa
haurem...
ha d'anar menys, però bé, ho pots intentar.
Ho intentarem, va, vinga, va, a veure si ens animem aquesta tarda.
I anem a saludar també la Marta Hernández des de Ràdio Arenys. Molt bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda, companys. Jo em sembla que us he de comunicar que em jubilaré abans que vosaltres, eh? Jo crec que us ho explicaré des de l'altra banda, com es viu.
Millor el neoprè, Marta, el neoprè.
Sí.
Sí, ho sé, però clar, és que l'edat al final et porta on et porta, m'entens? I avui jo anava practicant i com bé deia la Marina, tenim un dia superxulo aquí al Maresme i avui jo dinava al solete, al meu balconet, i dient... Qui no hagués d'anar a la ràdio, per molt bé que m'ho passi i pogués ajornar...
Posar-te el neoprè?
Mi mateixa, i posar-me el meu pre, si calia, i deixar
clar.
La fitxa, que total estic aquí saltant del balcó que si arribo, o sigui que...
Doncs veus, era un dia fantàstic.
Ho valoraré.
Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que la confraria de pescadors de Palamós pateix pel relleu generacional, Sergi.
Doncs sí, Marina, una tercera part dels pescadors de Palamós es jubilaran d'aquí 5 anys i, per tant, el relleu en el món de la pesca passa per una greu crisi. Per bé que torna a haver-hi joves que s'interessen en treballar per aquest sector, la resposta no és suficient per cobrir el gran dèficit de professionals que s'ha generat en els últims anys. Ens ho explica, són paraules d'en Miquel Mir, que és el patró major de la cofradia de Palamós.
A la curta també serà un problema el relleu generacional, perquè hem perdut tot una... Hi ha sigut una sèrie d'anys que tot la pesca ha anat malament i no hi havia incorporacions. Durant uns anys no hi ha hagut incorporació de gent jove. Ara aquí a Palamós i tant se torna a ser atractiu i tornem a incorporar gent jove, però hi ha tot un buit que és el relleu que ens faltarà d'aquí 4 o 5 anys. 4 o 5 anys passen de seguida i és un problema.
El mateix Miquel Mir ens deia que es preocupava especialment la baixa de les embarcacions, ja que la cofradia necessita un nombre mínim de barques per tirar endavant.
També una cofradia per mantindre's necessita un número mínim de barcos, i que també si aquests armadors es venen als barcos, doncs també patirem, és a dir-ho així.
La Generalitat va destinar l'any passat 19 milions d'euros a un pla per mostrar la pesca com un sector laboralment atractiu, facilitant la incorporació de noves generacions que en garanteixin la continuïtat. Això ha implicat fer pràctiques remunerades a bord de les embarcacions per a joves desocupats, uns joves que prèviament s'han format com a mariners pescadors i han cursat una formació bàsica de seguretat als vaixells. A Palamós hi tenen base a l'actualitat una quarantena d'embarcacions comptant l'arrossegament, l'encerclament i la flota d'artesanal, una nòmina que ha anat minvant amb els temps i encara ho farà més amb les jubilacions que venen.
El balanç climàtic de 2024 a l'Escala conclou que ha estat càlid i plujós. La pluja ha recuperat valors superiors a la mitjana després d'anys molt secs, però la tramuntana segueix a la baixa.
Doncs sí, el mes de gener és moment de fer balanç climàtic, el que ha estat l'any que deixem enrere. Entitats com el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia i el Servei Climàtic Copernicus han fet números d'un 2024 rècord a temperatures a nivell mundial. L'evolució climàtica de l'any passat a l'Escala no ha estat aliena al comportament de Catalunya i Espanya. L'any que deixem enrere ha estat el tercer més càlid observat fins al moment, just per darrere del 2022 i 2023, amb una anomalia de gairebé un grau per sobre la mitjana. Després de 3 anys amb precipitació molt per sota de la mitjana, enguany hem tancat un any lleugerament plujós. En tot l'any s'han acumulat 637 litres per metre quadrat, quan la mitjana, des de l'any 1913, frega els 600. Malgrat aquestes plogudes, no deixem enrere la sequera ni tampoc la preocupació per l'absència de temporals de pluja i de llevants generals. Un any més, i en són 3, que la tardor passada ha acabat sense cap temporal. La temperatura de l'aigua del mar, amb valors molt per sobre de la mitjana tot l'any, i la dinàmica a la baixa de les tramuntanes són un altre dels indicadors que ens porten a parlar un cop més de canvi climàtic a casa nostra. L'any passat conclou només amb 51 dies de tramuntana, que són 50% menys dels que caldria esperar.
Ara baixem fins al delta de l'Ebre. Pesquen a l'ampolla un exemplar de llamprea, una espècie en perill d'extinció. Una captura excepcional, ja que en els últims 30 anys només s'han detectat una vintena d'exemplars a Lleida.
Sí, un pescador de l'Ampolla ha capturat aquest cap de setmana un exemplar de llamprea, una espècie en perill d'extinció i que en les últimes 3 dècades, com dius, només s'han detectat per la zona una vintena d'exemplars. Des de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de l'IRTA destaquen que ha sigut una pesca sorprenent perquè fa molt de temps que no es tenien registres d'aquest animal per la zona. Ho explica Enric Gisbert, cap d'aqüicultura de l'IRTA.
Molt sorprenent, perquè de fet feia temps que no se'n tenien registrat cap d'aquests animals, d'aquesta espècie, per la zona, amb el qual doncs, ens hem alegrat molt de tornar a trobar aquesta espècie per la zona del delta. És un peix que per la gent del terreny segur que li ressona molt, perquè s'assembla molt a una anguila. També és de pell llisa, sense escates, amb pell molt llefiscosa, però que la caracteritza és que no té mandíbules, sinó que té només un disc a la boca, rodejat de tot unes dentetes, amb el qual s'enganxa a la pell dels peixos i fa com la sangonera, s'alimenta de la sang dels peixos, el que anomenem els científics hematòfag. Per tant, és un peix paràsit que s'alimenta de la sang d'altres peixos.
La repoblació de la llamprea a l'Ebre forma part, igual que la de l'esturió, del projecte Life Migrato Ebre. Les dues són espècies que viatgen del riu al mar quan són adultes i tornen al riu per a reproduir-se. No obstant això, aquesta captura no significa que es pugui parlar de repoblació de llamprea al territori.
La captura d'aquesta llamprea és una captura ocasional. De fet, en els últims 30 anys només s'han capturat prop d'una vintena d'exemplars d'aquesta espècie, amb la qual cosa, doncs, evidentment, estem amb les basadoles de que seria la recuperació doncs, d'aquesta espècie a l'Ebre.
El que sí afirmen des de l'IRTA és que encara que està molt lluny de formar una població estable per parlar de recuperació d'espècie, la llamprea torna a estar a les zones del delta per la bona qualitat de les aigües i per les bones condicions mediambientals.
S'instal·la un pont i una passarel·la de fusta al camí de ronda al seu pas pel port de l'Estany de l'Ametlla de Mar.
Sí, s'ha posat en marxa un altre dels projectes del Pla de Sostenibilitat Turística La Cala Més Natural, finançat pels fons europeus Next Generation. El projecte ha consistit en l'adequació de dos trams del GR92, on la traça del camí perdia continuïtat per la mateixa naturalesa de l'orografia i del canvi de la senyalització que es trobava en mal estat. Per una banda, l'anterior pas sobre les aigües del port, conegut com a pas japonès, provocava una pèrdua de la continuïtat, ja que moltes vegades les pedres es trobaven semicobertes d'aigua i, a banda de no veure's, provocaven relliscades. Per això s'ha instal·lat un pont i una passarel·la de fusta que, a més, conté un dispositiu comptador de persones. Per altra banda, al tram del GR92, abans del port de Calafat, també s'han instal·lat uns pilons amb una corda per delimitar el camí. La regidora de Turisme de l'Ametlla de Mar, Maria José Castellano, remarca que la voluntat és millorar aquesta ruta d'alt valor ambiental i turístic, sent el més curós possible amb el medi ambient, i alhora millorar l'experiència del senderista i donar-li un plus de seguretat. L'escoltem.
Estem en ple procés d'arranjament del camí de ronda, ja que és un actiu turístic importantíssim i cada vegada és més popular i apreciat pels nostres visitants. I bueno, dintre de totes aquestes millores, el més destacat és aquesta passarel·la de fusta que hi ha al port de l'Estany, que ve a substituir el pas japonès de pedra que havia quedat inutilitzat fa temps. Aquesta passarel·la millora molt la imatge de la zona i queda molt ben integrada, i a més és un plus per a la seguretat de la gent a l'hora de transitar pel GR.
El pressupost de les tres actuacions d'arranjament del camí de ronda ha estat de 140.000 euros.
Anem cap a les costes del Garraf. Vilanova aplicarà un pla de sostenibilitat turística amb el qual s'invertiran més de 2 milions d'euros que han de transformar equipaments i espais turístics de la ciutat. La majoria de les actuacions es fan al voltant del parc de Ribes Roges, que serà més sostenible i més accessible. Carles.
Doncs així és, Marina. L'actuació més important es concentrarà a l'oficina de turisme, que s'ampliarà per tenir més de 100 metres quadrats. Actualment es fan servir una quarantena de metres quadrats per atendre els més de 12.000 turistes que durant l'any van passant per aquestes dependències de Vilanova i la Geltrú. Escoltem Anna Rivera, regidora de projecció de la ciutat de Vilanova.
Bueno, és una oficina que s'ha quedat obsoleta, no?, a les necessitats d'avui en dia d'una oficina de turisme del segle XXI, i no podem, doncs, amb aquest volum de visitants, encara estan en aquesta situació.
Els dos mòduls actuals es mantindran i l'oficina s'ampliarà ocupant el parc infantil que hi ha a la part posterior. L'actual magatzem es destinarà a serveis públics. Amb aquesta ampliació, l'oficina passarà de tercera a primera categoria segons el barem que utilitza la Generalitat. També s'incorporaran plaques solars al sostre i s'implementaran eines d'intel·ligència artificial per obtenir més informació sobre els visitants que arriben a Vilanova i la Geltrú. Una altra de les actuacions previstes és rebaixar el pendent d'una de les dues passarel·les que travessen el torrent de Sant Joan. Les actuals tenen un desnivell molt alt, el que dificulta el pas per persones amb mobilitat reduïda. Escoltem a Gerard Llobet, regidor de projectes i obres de Vilanova i la Geltrú.
Aquí el que farem és intentar fer una millora pel que fa a l'accessibilitat. Són passeres, doncs, que tenen una pendent molt, molt pronunciada. Intentarem, doncs, amb alguns elements amb passeres, amb fusta, sense carregar, doncs, la pròpia estructura de la passera, millorar l'accessibilitat com a mínim d'un d'aquests dos ponts per facilitar, doncs, a persones amb mobilitat reduïda o la gent que va amb bicicleta, doncs, que tinguin una millor connectivitat cap a la fase 2 del parc.
Una tercera actuació és l'ampliació del dipòsit de locomotores del circuit de trens en miniatura de Ribarroges i l'arranjament d'alguns desperfectes que hi ha en el recorregut d'aquesta activitat, que atrau molts turistes. També es farà una actuació de millora a la glorieta de Ribarroges, que té desperfectes a simple cop d'ull tant al sostre com a l'estructura. Al llarg del parc, avui buit arran de la sequera, que quedarà eliminat en aquesta esplanada, s'hi construiran, doncs, uns camins per poder integrar el parc al Passeig del Carme. Promoure la mobilitat en bicicleta és un altre dels punts d'aquest pla, que s'ha batejat amb el nom de Vilanova Cromàtica Verd, Blau i Taronja i que ha rebut una subvenció de fons europeus per valor de 2 milions d'euros. L'Ajuntament subvencionarà els establiments de restauració que decideixin instal·lar aparcabicis a les portes dels seus locals.
Anem ara cap a les costes del Maresme. Els restauradors del Port d'Arenys creuen que les exigències econòmiques de ports dificulten la continuïtat dels negocis, Marta.
Sí, Marina. L'Associació de Concessionaris i Operadors del Port d'Arenys creu que les exigències econòmiques que demana Ports de la Generalitat és un dels factors clau perquè els locals de l'Espigó estiguin buits i cap dels negocis hagi funcionat. Només la base nàutica d'aquest espai de restauració, que es va iniciar el desembre del 2013, continua activa. L'associació considera que és molt difícil poder complir les condicions econòmiques que s'imposen als operadors per a l'adjudicació d'un d'aquests locals de la zona portuària, ja que de mitjana aquests locals tenen una concessió de 30.000 euros, als quals, a més, s'hi ha de sumar la taxa d'activitat amb un pagament del 5% de la facturació anual. Això, per tant, fa difícil la viabilitat dels negocis. Josep Moreno, president de l'associació, va explicar al programa El Dominical de Ràdio Arenys que aquesta taxa d'activitat és massa elevada si es té en compte que poden venir imprevistos sobrevinguts.
Pensem que el 5 és encara massa elevat perquè, sí, en uns casos pot pagar, jo podria pagar un 5, de fet, jo pago un 6, però, clar, estem molt ajustats, molt ajustats. No es falta que vingui una crisi la setmana que ve, un crac, i no hi ha un coixí que podem aguantar. De fet, és el que va passar la pandèmia.
Moreno reconeix que van traslladar a Ports una proposta per tal que la taxa d'activitat fos més racional amb la possibilitat d'un esglaonat en el seu pagament. Però de moment no han tingut en compte aquesta proposta. I tot plegat ha provocat que cada vegada vagin desapareixent els locals de restauració que s'havien ubicat a l'Espigó. L'última va tancar ha estat la Marre. Fins i tot l'emblemàtic restaurant El Pòsit està tancat des de fa mesos i, per tant, en aquest moment només funciona la base nàutica. Escoltem Moreno.
Jo proposava doncs, tant factures, tant pagues, o sigui, un escalat de facturació amb uns baremos de metres quadrats o intervals, perquè fes més atractiu el fet d'invertir.
Des del govern municipal expliquen que tenen prevista una reunió amb Esther Roca, de direcció de Ports de la Generalitat, el pròxim 27 de gener. Una de les propostes que hi ha sobre la taula és optar per altre tipus d'activitat econòmica en aquests locals. Malgrat tot, dos nous locals de restauració, Cap Roig i Cinera, s'han obert aquests darrers mesos als magatzems del costat del vial que gestiona el Club Nàutic. Són, doncs, una nova oferta de restauració que s'afegeix als actuals restaurants portuaris que encara continuen. La Casa del Mar, el Bar del Puerto, el Putinyol, els Pescadors, els Banys Lluís i Mont Calvari.
Ara parlem del projecte Naturalitzat Arenys, que és una realitat en els patis de les escoles Cinera i Joan Maragall, on s'han plantat 35 arbres d'11 espècies diferents, 160 arbustos i 250 plantes aromàtiques.
Sí, l'alumnat de les escoles d'Arenys de Mar havia demanat més espais verds, així que la implicació amb la iniciativa ha estat total. Segons dades del propi ajuntament, s'han plantat 35 arbres d'11 espècies diferents, com ara el lledoner, el pipinyer, l'alzina o el tamariu, 160 arbustos de 12 espècies, com l'arbós, la murtra o la ginesta, i 250 plantes aromàtiques de nou espècies, entre elles la farigola, el romaní i l'espígol. I aquesta plantació ha comptat amb la participació dels 900 alumnes d'infantil i primària de les escoles Joan Maragall i Cinera. Des de les associacions de famílies de les diverses escoles, la satisfacció és unànime. Marta Pardo, de l'AFA del Joan Maragall, destaca el canvi significatiu en l'espai, que s'engloba, a més, en un projecte educatiu.
Això també està acompanyat d'un projecte educatiu, perquè cada aula pot apadrinar un arbre, se n'haurà de fer càrrec durant tot el curs escolar, i no és només posar un arbre i crear ombra, sinó que a darrere d'aquest projecte hi ha tot un aprenentatge per a les nenes i els nens de l'escola que serà molt important. I més endavant, segurament cap a mes de gener febrer, encara s'haurà de culminar perquè faltarà tot el tema de les plantes aromàtiques, i per tant segur que encara quedarà molt millor el pati. I bueno, la veritat és que ha costat, però ara que ho tenim doncs estem molt satisfets i molt contents de com ha anat la resolució final.
Per la seva banda, des de l'AFA del Cinera, explicant que fa temps ja van invertir en un tendal per generar més zones d'ombra, ja que és necessari protegir l'alumnat davant la calor, sobretot en les hores de pati del migdia, perquè el canvi climàtic es fa notar cada cop més. Així que aquesta plantada d'arbres ha estat molt ben rebuda. A més, donat que són una escola verda, també destaquen la importància de conscienciar l'alumnat i inculcar amor i cura en el medi ambient. Escoltem la Maria de l'AFA Cinera.
Remarcaria la necessitat de tenir espais d'ombra davant del canvi climàtic, perquè tenim cada any més hores, més mesos de calor sufocant i de sol. És per això que nosaltres de manera més urgent vam instal·lar aquell tendal. I d'altra banda, que els nens incorporin molt a la seva vida aquest amor i cura pel medi ambient i que ho continguin en el seu dia a dia.
Aquesta iniciativa ha comptat també amb l'Escola Bressol Els Colors.
I acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada, a Tarragona, explicant que el judici de la peça principal de l'explosió d'Iqoxe, l'empresa del polígon químic de Tarragona que va explotar ara fa 5 anys, encara no té data. Les peces separades, la mediambiental i la del reactor clandestí, estan a l'espera que l'Audiència de Tarragona resolgui els recursos d'apel·lació presentats pel fiscal i les defenses dels exdirectius. El recurs de reforma interposat al febrer de l'any passat es troba tancat a l'espera de la seva resolució. El fiscal demana esclarir la procedència i la quantificació de les dades que els Mossos d'Esquadra van enviar a l'Institut Nacional de Toxicologia. Pel que fa a la peça del reactor clandestí, l'empresa tenia autoritzat el seu funcionament i activitat. El fiscal diu que els fets són idèntics als de les altres dues peces i demana els motius de l'obertura de la causa. Es qüestionen les possibles irregularitats i que en cas de delictes podria tractar de falsedat documental. Ara, totes les parts continuen a l'espera de la resolució de l'audiència. El president de la Federació d'Associació de Veïns de Tarragona, Alfonso López, reclama als jutges que fixin una data pel judici.
Reclamarle y exigirle a la Generalitat que se ponga las pilas y que ya coja y le pida a los jueces que de una vez pongan fecha a este juicio. Porque es de risa. 5 años y seguimos ¿qué? No. Y segundo, esperamos que se haga justicia. No olvidemos que 3 personas, 3 vecinos de Tarragona, perdieron la vida injustamente por gente que hicieron las cosas muy mal.
Durant aquests 5 anys s'han instal·lat en diverses poblacions tarragonines 14 sirenes més d'avís de risc químic. També s'està implementant una xarxa de sensors per si es generen núvols tòxics. El cap de Serveis del Territori i de Protecció Civil a Tarragona, Joan Carles Francesc, recalca que d'aquesta manera tindrem informació més ràpida en cas de núvol tòxic.
És una xarxa de sensors que entrarà en funcionament aquest any, xarxa de sensors per substàncies químiques que poden generar un núvol tòxic aquí en la nostra zona. És a dir, tindrem informació de manera ràpida, en cas d'un núvol tòxic, tindrem una informació que ens podrà determinar que hi ha un accident químic. És a dir, no haurem d'esperar trucades o arribades dels serveis d'emergències a les instal·lacions, sinó que de vegades ja podrem tenir també aquesta informació davant.
La Federació d'Associacions Veïnals de Tarragona, amb el suport de Comissions Obreres i UGT, han convocat per aquest dimarts una concentració aquesta tarda davant la petroquímica. Reclamen una legislació més dura i més inspeccions en aquest sector. I ara volem saber quin temps farà a la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Continua més aviat el tràngol marítim a moltes àrees de la costa. Tenim mar de fons, bàsicament de metre, metre i mig, i sobretot del Maresme cap al nord és més evident, així com en alta mar. A tot el litoral, ja al mar Balear, de fet, tenim aquesta situació de tràngol de Provençal o de Tramuntana. Igualment, en vent que ha de ser més aviat feble arran de costa, si de cas, entre el tram que va del Tarragonès al Baix Ebre, una miqueta de vent de dalt, un palet més insistent, però no pas amb ràfegues superiors als 60 km per hora. A la resta de la costa, vents febles fins i tot girant a sud. Pel que fa al dimecres, continuarà aquest vent molt poc important al matí, amb règim de terrals, durant la tarda girarà cap a Garbí, una mica més reforçat a la Costa Brava. Això farà que hi hagi un palet de mar de vent i també mar creuada, perquè continuarà la mar de fons del nord-est. Per tant, un palet de mar esvalutada, sobretot al voltant del migdia a la costa. Costa Brava Nord. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment aquí estava en general força tranquil·litat, no hi ha massa complicacions a la xarxa viària. Cal passar en compte, això sí, a l'autopista Peixet, a la zona de Tarragona, on hi ha un vehicle variat que està ocupant un carril en sentit nord. No genera aturades, com dèiem, però sí un pelat més d'intensitat, tot això, tenint en compte que hi ha un carril menys. I a més amunt, en aquesta autopista Peixet, sí que trobarem un tram de retencions, en aquest cas és a la zona de Sant Celoni, on a causa d'un accident queda un sol carril obert en sentit sud, i en aquest cas sí que tenim uns 5 quilòmetres de lentitud i aturades intermitents. A banda d'això, de les obres, encara presents a molts punts, de la resta, com dèiem, pel que fa al volum de trànsit, circulació força còmoda. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Només una gota. Podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Anem ara cap al Delta de l'Ebre per conèixer l'activitat de mentoratge que ha organitzat l'associació Dones amb Salt. Consisteix en que professionals del sector marítim acompanyen a les estudiants de l'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya amb la seva formació. Ens ho explica la companya de Delta.cat, la Leida. Leida, endavant.
Sí, Marina, l'associació Dones amb Salt és una entitat sense ànim de lucre impulsada per un col·lectiu amb un llarg recorregut en el camp de la sostenibilitat i el desenvolupament socioeconòmic local en clau marítima. Aquest és el segon any que organitzen el que anomenen mentoratges per acompanyar estudiants del sector marítim en la seva formació. Ens ho explicarà millor Eli Casanova Costes, patrona, propietària de Charter Nàutic Eli de Deltebre, que a més és mentora de Dones amb Salt. Eli, benvinguda a Arran de Mar. Conta'ns primer què és Dones amb Salt.
Bueno, t'explico. Dones amb Salt és una associació sense ànim de lucre que, bueno, elles promouen una major visibilitat de les dones al mar des de l'economia blava de base sostenible i des dels sabers populars dels territoris de mar. Són dos dones de Barcelona, una que li diuen Andrea, que és la cofundadora de Anàlides, que és una empresa de submarinisme, i l'altra li diuen Esther, que bueno, ella també pues, és una de les impulsores d'aquesta associació. Bueno, ells decideixen contactar amb quatre dones pioneres en el tema del mar, per a iniciar un procés de mentoratge, val? Un procés de mentoratge a diferents noies que estan estudiant aquí a l'Escola Nàutico-Pesquera d'aquí de l'Ametlla de Mar.
I este mentoratge, en este has format part tu?
Correcte. L'any passat va ser la primera edició i ara enguany és la segona edició. Val? Un mentoratge que és, bueno, pues acompanyar aquestes noies que estan estudiant en diferents rames. N'hi ha alguna que és mecànica, l'altra que és patrona de recreo, l'altra patrona professional. I se tracta de, bueno, no res, ens donen uns mesos de temps i nosaltres ens assignen a una noia a cada mentora, i bueno, les acompanyem en el tema de, bueno, si elles tenen algun dubte, no sé, coses que nosaltres hem viscut que potser en el seu moment jo, quan vaig a començar estudiant, tenia molts dubtes i no vaig tenir cap dona que em pogués ajudar, i en aquest cas, però, bueno, doncs elles tenen l'oportunitat de poder estar al costat nostre, venen al nostre espai de treball, i així ells veuen el dia a dia de la nostra professió, de la nostra trajectòria.
I durant quant de temps això, Eli?
A veure, ara hem començat ara, el mes de gener, i acabarem a l'abril. Vale? Ah. Són 3 mesos. En aquest cas, hem de quedar presencialment hem de quedar 4 dies, que són aquests 4 dies que serien, no són unes pràctiques, perquè realment no són pràctiques això, però sí que elles aquests 4 dies han d'estar en nosaltres tot el dia, diguéssim, ensenyant-los el que fem, el que... Els ensenyem una miqueta, no? La nostra... els nostres sabers.
I ja has tingut un primer contacte, una primera sessió d'estres presencial en la noia que t'han assignat?
Enguany no, perquè enguany no va començar el divendres i veia enguany, o sigui, el divendres vam conèixer la noia que mos tocava. L'any passat sí, l'any passat ja va ser la primera edició i ja vam estar juntes, per supost que sí.
I, clar, de moment sabeu qui és una i l'altra de forma a distància, no? I ja teniu data per a començar?
Bueno, més que a distància ja vam quedar presencialment, ¿vale? O sigui, ho fem així una miqueta xulet, ens donem un sobre a cada una i llavors després obrim el sobre i allà tenim la imatge del que és, bueno, pues, aquesta persona i la que mos ha tocat.
Ah, que xulo. La veritat és que és una iniciativa molt xula.
Sí, de veritat que sí, està molt xulet per a elles i per a mi també, val? I està molt bé.
I llavors en aquestes sessions, esta noia que està aprenent ha de compartir la teva mateixa professió, és a dir, bueno, tu és que toques molts de pals dins del món del mar i pots ensenyar a qualsevol noia que estigui en formació, però intenten que sigui patrona també o...
No, jo t'explico, per exemple, n'hi ha una, la meva, per exemple, està estudiant pont, val? Està estudiant pont és per ser patrona, i ha començat el grau mitjà. Vale, o sigui, el grau mitjà. Ell antigament va fer socorrisme, però no, socorrisme en el tema de així a una platja, val? I li vam donar així alguna barqueta per anar a buscar algú per la mareixa i li va agradar, val? I en aquest cas diu, pues mira, saps què? Que jo vull ser patrona, val? Però tenim un altre cas d'una noia que, bueno, una xica que està estudiant mecànica i en ella la mentora que li ha tocat és una noia d'aquí de Barcelona que bueno, ella és armadora, té barques de pesca, que me refereixo que no té res a veure una que és mecànica amb l'altra que és armadora d'embarcacions de pesca. Val? O sigui que mos toca a l'atzar aquesta noia i es tracta d'ajudar-la, val? O sigui, ajudar-la en lo que podem, vale? En lo que podem.
Pues, mira, el teu cas, si només de pujar al Shipper Black, no? ja ha de ser tota una experiència d'acompanyar-te en estos viatges, que suposo que serà així, no, Eli? Que el dia que, sí, que estigui amb tu, pues, les dos a la Shipper i a treballar, no?
Molt bé, ara el pròxim pas, o sigui, ara vam estar el divendres reunides, ja vam saber la noia que mos tocava això, i el pròxim pas ja és això, ¿vale? O sigui, ara jo i ella ja quedarem, ¿vale? Ja quedarem per un dia que ella li pegui bé, perquè aquestes noies van allà a l'escola, ¿vale? O sigui, pel matí pues, estan tot el dia a l'escola i per la tarda és quan tenen més lliure. Llavors intentarem quadrar ja el primer dia i llavors se tracta de quedar, ella ve la meva embarcació, veu tot el que faig, jo mos expliquem, ja mos aprofundim una miqueta més, no?, en el tema de les nostres vides i això, entre bancs que ens han pogut trobar, coses bones que pot portar tot aquest procés de mentoratge i no sé, poc a poc, però bueno, pensar que si s'ha fet una segona edició és perquè des de l'hora que va ser tot un èxit, val? Va ser tot un èxit també, l'escola ens ha ajudat molt, no? O sigui, l'escola vol que continua aquest procés, perquè realment hem ajudat en aquestes noies, i no ho sé, és el que jo els diria a elles, no? Ojalà, quan jo fa 26 anys estava allà a l'escola, mos haguéssim pogut trobar una cosa així, no? Perquè ja que ser dona i que mos hagués costat tant arribar al punt que estem, si per a qual motiu tens una altra dona, no?, que et pot guiar-te una mica, doncs, de veritat, ho hagués admirat un munt, hagués donat moltíssimes gràcies en aquell moment.
La finalitat dona la impressió, Eli, que és crear una mica de xarxa i impulsar la dona dins del món marítim.
Correcte, és així. Cada vegada s'intenten fer més coses en aquest tema, no?, de poder donar una miqueta més de visibilitat, que és el que he dit al començament, val? I primer van elles, o sigui, les promotores d'aquesta associació van, vale? Van en busca de aconseguir-ho, això. Els ha costat una mica, perquè els ha costat una mica que acceptessin el primer procés, però ara ja que la primera edició, però ja que ja està acceptada, doncs ara sí és una continuació.
A mi
però sí, donar això, aquesta visibilitat a aquestes dones.
A mi m'agrada molt el nom de l'associació Dones amb Sal, perquè al final, com sou dones de mar, clar, al final lo salitre, no?, que diem, està molt present i és molt xulo. Jo, a mi m'he donat molta esperança a nivell femení, perquè, clar, és una forma de dir, bueno, és que si voleu dedicar-vos a això, no trobareu los entrebancs, ne trobareu d'altres, no?, i alguns segueixen estant, però no trobareu, per exemple, los que ha viscut Eli en el seu moment, sinó que ara està la cosa ja una mica més relaxada i damunt teniu suport, és a dir, quan comences en qualsevol professió, notar que tens una xarxa que en cas de caure, pues, almenys estirar per a suportar-te, és importantíssim, Eli. Això, com dies tu, ho haguessis agraït un munt, en el teu cas.
I tant. I acabat això que dius, i correcte, ¿vale? O sigui, ens vam donar una sudadera, no?, amb això, no? Dones amb Sal. ¿Vale? O sigui, va haver una il·lustradora que va fer la camiseta, i a part ens van donar un pin amb una dona, no?, una dona així que anava vestida amb un jersei i portava les mànigues així arrebossades i portava un tatuatge, aquella dona, i el tatuatge que porta al braç és un ancla, val? Hòstia, quan vaig veure allò em va encantar, perquè jo porto aquest tatuatge de l'ancla, és el que designa el marino, i al mateix temps del marino, doncs, que menys que designar a una marina també, no? I li va fer molta gràcia, perquè, bueno, jo una vegada, no sé, no recordo on ben bé, m'han permès com una petita entrevista també, no?, i clar, pues cada vegada has d'intentar dir coses una mica diferents, no?, perquè si no sempre diries el mateix. I quan me vaig presentar, no?, quan me vaig presentar, vaig dir, bueno, fa 26 anys o fa 25 anys que sóc patrona, pa, 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 i el que corre per dins de les meues venes és aigua de mar. Vale? O sigui, excepte, no? O sigui, el que jo vaig dir en aquell moment, que jo trobava que dins de les meues venes corria aigua de mar, i quina casualitat, no?, que aquesta associació s'hi diu Dones amb Sal, vale? Perquè portem la sal impregnada al nostre cos.
Sí, i a més, jo quan ho vaig veure, ho vaig agafar de dues maneres. La sal, evidentment, del mar, però també esta sal que dona sabor, que dona gust, que dona força per a estar dedicades a lo que heu elegit, que és la vostra passió. Entenc que en la majoria de casos és una professió pues bastant vocacional, perquè és dura, sigui de la rama que sigui, però a més dona pues esta força, este sabor de dones, pues jo m'atreviria a dir inclús que empoderades, i amb ganes de treballar i de fer-se sonar.
Jo penso que sí, vale? Jo penso que sí, que sí, que aquestes dones encara ho donen tot més, o sigui que quan s'hi triguen en aquest món ja és perquè realment ho senten per dins, o sigui que estan super, super conscienciades del que fan, o sigui que ja no és un treball, sinó que és un treball en passió, i parlo per mi i parlo que en general, vale? Perquè totes aquestes noies i dones que les mentores mateix, doncs, és el mateix, vale? O sigui, ens dediquem a això i farem en això, saps? Te ficaré un exemple de que este dia mateix, estan allà esperant abans de la reunió, passa un noi que, bueno, que va estudiar amb mi, i quan ens vam veure, que feia 25 anys que no ens veiem, oi, unes abraçades, ei, què fas per aquí, això, això? I quan dic, què fas? Continues pescant? Perquè en un principi ell se va dedicar a la pesca igual que jo. Diu, no, Eli, no, que va, ja fa 20 anys que no pesco. Vale? O sigui que fa 26 anys que ens coneixem i ell ja fa 20 anys que no pesca. I quan va marxar, me diu que pensar una mica, i jo dic, buah, doncs en aquell moment quan nosaltres vam inaugurar l'escola érem 9 persones, 8 persones, 7 nois i jo, l'única noia, i després de 26 anys, som 3 que estem al sector. Un company que és capital, que és de Roses, un altre company que s'ha quedat pescant aquí a la mesa, i jo. O sigui, d'aquestes 8 persones, 3 estem al sector i 5 ja no. I una sóc jo encara, ¿vale? O sigui, que en el moment que t'hi fiques,
sí,
ja no pots marxar, ¿vale? Ja no pots marxar, no pots.
Bueno, i tens que tindre la capacitat d'aguantar, com ha sigut el teu cas, eh?
I tant.
Perquè una cosa és la teva passió, com pot ser també la d'ell, però igual... Bueno, pues cada un se sap les seues circumstàncies, no? I la seva vida, però també la capacitat de la tenacitat de dir, no, no, jo seguixo aquí, sigui de la manera que sigui, l'aigua té que estar al meu voltant, això també és una part important. I aquí destaquen també en Dones en Salt un punt, ja no sé si innovador, perquè la veritat és que fa molt de temps que està la cosa, de sostenibilitat i respecte al medi ambient, que jo entenc que és una de les claus per a que Charter Nautic Eli estigui dins de Dones en Salt.
I tant, per supost que sí. Vale, vull dir, ha costat molt, ha sigut molt dur, però aquí estic i intentaré estar fins a l'últim moment, vale? Vull dir, això és una cosa que tinc jo més que clara, vale? Més que clara i més que assimilada.
Sou de tota Catalunya, Eli?
Sí, a veure, hi ha les mentores, mira, una és de Barcelona, l'altra està aquí a Calafat, al port de Calafat, l'altra està aquí al port de l'Ametlla, t'explico, la de Barcelona, ella és Cristina, és la remadora que té barques de pesca, que a part, bueno, està ficada dins de l'Associació Catalana de Dones de Mar, o sigui, ella promou molt tot el que és la explicacions i coses així, no?, a part de tindre ella la seva pròpia empresa d'armadora. L'altra és la Míriam, ella és d'aquí ella és la capitana marítima d'aquí del port de Calafat. L'altra és la Glenda, que ella és patrona, tenen una empresa junt amb la seva parella aquí a l'Ametlla de Mar de Busseig. I jo, vale? Jo que també tinc la meva pròpia empresa aquí a Deltebre de turisme. Les noies, bueno, pues són de diferents parts, vale? O sigui, la meva, per exemple, està vivint aquí a Vinaròs, però ella ve de Cádiz, vale? Ella estava estudiant a la Universitat de Cádiz, li va agradar aquest tema, va veure si ho feia així a través de mòduls seria més ràpid per a ella, i sé que porta molt de mono de poder treballar al mar, i com que s'ha dedicat a viure aquí a Vinaròs, pues ha passat aquí a l'escola de l'Ametlla. I les altres, però bueno, una és de Vic, l'altra és de Manresa, crec, i l'altra se m'escapa, no me'n recordo perquè va
bueno, ser que mos vam que està la cosa repartida.
Sí, o sigui, estem de... És que aquí a l'escola de l'Ametlla ve gent de tota Catalunya, pots apuntar-te des de qualsevol part. Uh-huh. Llavors, bueno, estan bastant mesclades, sí.
Molt bé, doncs Eli, que continuï esta tasca dins de Dones amb Salt, sense, evidentment, de cara... Sort que és hasta l'abril, perquè després comences a estar liada tu en...
Sí, no podria.
Claro, d'una manera ja més intensa en Charter Nautic Eli, però, bueno, et desitgem que este mentoratge que vagi molt bé, que ho gaudeixis un munt i que pugues, que segur que ho faràs, transmetre tot allò que tu tens dins i que t'hagués agradat que t'haguessin transmès a tu en el seu moment. I ara se fa gràcies a Dones amb Salt. Eli Casanova Costes, moltes gràcies i que vagi molt bé. I ens anem parlant sempre que vulguéssim tocar el mar. Vale. I en clau femení, ja sabem a qui podem recurrir.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver pensat en nosaltres.
Canviem radicalment de tema i ara volem parlar de l'oscil·lació de l'Atlàntic Nord. Hi ha moltes incògnites sobre aquesta oscil·lació o com es coneix a NAO. Volem entendre millor què és tot això i per què es produeix. Per aquest motiu en parlem amb l'investigador de la Universitat de Barcelona, Javier García Serrano. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem a pams, perquè la gent ho entengui millor, què és l'oscil·lació de l'Atlàntic Nord.
Pues mira, la oscilación del Atlántico Norte, como decías, la conocemos como NAO.
Uh-huh.
Creo que es un fenómeno que aunque quizás es nos puede parecer ajeno, pero yo creo que es muy cercano y casi todos tenemos una idea un poquitín sobre qué puede ser, porque está muy relacionado con la fuerza que tiene el anticiclón de las Azores.
Uh-huh.
Entonces, la NAO en sí es como, dijéramos, como la fuerza relativa que tiene el anticiclón de las Azores y otro centro de presiones que está más al norte, que se llama la Baja de Islandia, Entonces, la fuerza relativa entre el anticiclón de las Azores y la baja de Islandia controla un poquitín hacia dónde van las borrascas, si vienen más hacia el Mediterráneo y nos afectan a nosotros, o si van más hacia el norte de Europa y aquí llueve menos. Entonces, bueno, es un fenómeno que controla pues los vientos del oeste y hacia dónde van las borrascas. Y es un fenómeno natural, de variabilidad interna del sistema. No sé si m'he explicat.
Sí, sí, molt bé, perfectament. Vosaltres heu fet un estudi a tot això, amb la Universitat de Barcelona, heu fet un estudi perquè... Sí. Es pensava que estava la seva oscil·lació, que pateix una oscil·lació, estava relacionada amb el canvi climàtic, però no és ben bé així.
Exacte. Exactament. Sí, hace unas décadas esta oscilación, que es un dipolo de presión a nivel del mar, se desplazó hacia el este. Y entonces, bueno, coincidió era hacia finales del siglo XX, coincidió con una tendencia hacia una fase positiva de la NAO, que eso quiere decir que aquí llovía menos de lo normal, y por lo general había un clima un poquitín más... más caliente de lo normal. Entonces, ese desplazamiento se asoció a la tendencia de calentamiento global. Entonces, un poco se asociaba al cambio climático. Pero, por un lado, cuando entramos en el siglo XXI, la comunidad científica ya vio que esa tendencia, ¿no?, de la NAO hacia una fase positiva no era tal. Y, de hecho, cambió de signo, se pasó a ser una NAO negativa, empezó como a llover un poquitín más sobre la zona del Mediterráneo, y entonces ya la gente dejó de pensar un poquitín en la relación con el cambio climático. Pero todavía se seguía pensando que, si no tanto la fase, el desplazamiento sí. Y lo que hemos visto nosotros es que realmente tampoco los desplazamientos tienen una conexión muy directa con el cambio climático. Eso, como hablábamos antes, un fenómeno de variabilidad natural.
Sí. Per tant, nosaltres no ho alterem.
No, exactament, no.
Sí, no és un desplaçament relacionat amb el canvi climàtic, vol dir que depèn totalment de la natura, vull dir que no és previsible.
Pues esa es una muy buena pregunta, porque todavía no hemos abordado esa pregunta, que es justo hasta qué punto es predecible estos desplazamientos. Sí que hemos visto que no depende tanto, ¿no?, de la actividad humana, del cambio climático, pero todavía no sabemos muy bien hasta qué punto podemos llegar a prever, ¿no?, o a predecir. Si va a estar, por ejemplo, si la NAO va a estar más desplazada hacia el este, como más cerca del continente europeo, o más hacia el oeste, más alejado, todavía no sabemos muy bien, pero el punto es predecible.
Uh-huh. A la práctica, todo eso afecta al nuestro clima, para que la gente lo entienda.
Sí, sí, sí. De hecho, además de por ejemplo, de la... Para hacernos una idea, la NAO, este fenómeno, explica aproximadamente un 50% de las variaciones que notamos nosotros de año. Por ejemplo, bueno, sabemos que no todos los inviernos, por ejemplo, son iguales, ¿no? Hay inviernos más fríos, inviernos más cálidos, inviernos más lluviosos, más secos. Pues esas variaciones de año a año, que se conoce como la variabilidad climática, pues el 50% de esa variabilidad la explica la NAO. Entonces, claro, tiene un impacto muy muy fuerte, muy marcado sobre el continente europeo y sobre todo sobre la península. Uh-huh.
¿Sí? També es parlava de l'afectació que té sobre l'Àrtic i el seu desgel.
Sí. Exactamente. Eso sí que está más o menos ahí, sí que hay una relación también muy 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 fuerte, porque la NAO, esta oscilación a nosotros por lo general nos afecta más, como posiblemente todos tengamos en mente, la fuerza, ¿no?, la intensidad del anticiclón de las Azores. si está muy fuerte, sabemos que las borrascas van a ir hacia el norte, y si está más débil, pues las borrascas se acercan más hacia el Mediterráneo. Pero la otra parte de la oscilación, que es la baja presión de Islandia, controla mucho los vientos a ambos lados de Groenlandia. Y sobre todo allí controla los vientos que son más, que tienen una dirección más como digamos, meridional, norte-sur. Entonces, claro, si la baja de Islandia está más fuerte o más débil, tiene un efecto muy muy fuerte sobre, como digamos, las intrusiones de aire más cálido hacia el Ártico, o si el viento es más fuerte o más débil, también existe un efecto mecánico sobre el hielo. Entonces, claro, también no solo afecta al clima europeo, sino también al hielo y a las temperaturas del océano Atlántico.
I ja per acabar, en menys d'un minutet, si us plau, ara heu fet aquest descobriment de que depèn bàsicament de la natura. No sé si la intenció és continuar estudiant per entendre-ho encara millor.
Pues sí, de hecho tenemos dos líneas un poco abiertas, y una era justo la relacionada con la pregunta que hace Tapans, que era sobre hasta qué punto es predecible estos desplazamientos. Y luego también queremos, la otra línea es sobre intentar saber un poquitín más cómo funcionan estos desplazamientos, y en particular queremos saber hasta qué punto la orografía, la presencia, por ejemplo, de la isla de Islandia o de la orografía de Groenlandia, controla estos desplazamientos.
Sí. Doncs estarem pendents. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar i per explicar-nos una miqueta tot això.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres així arribem al final d'aquesta primera hora d'Arran de Mar. Ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Se me fuera ya de esa. desaparezca. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca.
La xarxa.